Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Ja som aquí de nou, els dels Oficis del Llibre. I avui tindrem de convidat en Jaume Huc, editor de l'editorial L'Albí, del Berguedà. Hola, Jaume, què tal?
Hola, molt bé, molt, molt content de tenir l'oportunitat de tenir aquesta conversa.
Fèiem molts anys que no ens vèiem amb el Jaume, perquè ens havíem conegut quan érem petits, dèiem, i formàvem part d'un conglomerat de gent tocada per la lletra, comencem per aquí, per començar a tibar fils, que es deia... Érem part de l'Associació de Joves Escriptors de Llengua Catalana i havíem coincidit amb trobades, anades i vingudes, viatges. Era més inquiets aleshores, o tu penses que hi segueix havent gent com aquella? Jo penso que sí, però no sé com ho veus tu, que a més segurament gent amb les inquietuds que nosaltres teníem aleshores et deuen venir a trucar a la porta a l'editorial.
Sí, em sembla que d'inquietud, per sort o per desgràcia encara en tenim, si no segurament no seríem aquí, però el que no tenim és l'energia que teníem llavors, és a dir, quan érem joves o petits, com dèiem fa una estona, certament, doncs a banda d'inquietuds, doncs també teníem, en fi, molta energia, també teníem, en fi, allò que ja no tenim a còpia d'anys, no?, o que anem perdent a mesura doncs, que ens toca, en certa manera, posar una mica de seny. Tampoc segurament no l'acabem de posar mai del tot. Però vaja, vull dir, aquí estem des de fa molts anys, i com dic a vegades, picant pedra, pic i pal, aquest és un ofici que, en fi, recordant una mica també els dels meus abans passats, que era un ofici al món de les arts gràfiques molt, molt artesanal, però en certa manera, tot i els canvis tecnològics, jo encara em considero d'alguna manera un artesà del llibre, és a dir, sóc un editor que ho faig, em dedico a aquesta feina en bona part per tradició familiar, segurament que hi ha una part que l'he heretat, si no, segurament potser em dedicaria a una altra cosa, no ho sabem, però també és veritat doncs, que a part de l'herència que un rep, hi ha una vocació que no la puc negar.
Explica'ns una mica aquesta tradició, és a dir, on estem situats, situa'ns tu, on està situat ara l'editorial L'Albí, que és la teva d'editorial, però tu ja estudies lletres per escriure o per llegir millor, què és el que et porta d'una cosa a l'altra? És a dir, veure que a casa es fan llibres i es fan publicacions perquè era una impremta important a Berga, no? Sí? Ens ho expliques?
Mira, jo vaig néixer a Caluc, que en diem, que és una llibreria, papereria històrica, impremta i fotografia, i això aviat està dit, no? És a dir, és una casa que ja té una tradició doncs, que ja ha passat del centenari, que va fundar el meu avi, que també es deia Jaume Huc i Guixer, que va ser un impressor i un dels fotògrafs que es considera, això també diguem-ne a través diguéssim dels estudis que ha anat fent la història de la fotografia a Catalunya a l'Institut d'Estudis Fotogràfics, es considera que en la comarca del Berguedà va ser un dels pioners, entre altres coses, com a fotògraf berguedà, entre altres coses perquè va ser el primer, per exemple, que va retratar amb llum elèctrica, però això estem parlant en un moment tan reculat com els anys 20. Ell va començar a retratar a principis de segle,
amb
principis de segle passat, evidentment, Paral·lelament a la fundació de la impremta i de la Casa Uc, que va ser la botiga va ser una llibreria de primera hora, i a la vegada doncs, ell era impressor i doncs, va muntar l'obrador de la impremta i a la vegada doncs, va muntar una galeria que en diem fotogràfica, primer amb llum natural i després amb llum també i artificial. Però va ser un impressor i un fotògraf i també un editor, en certa manera, una mica tot terreny, és a dir, com a fotògraf ho va cobrir mentre va poder, mentre va ser jove, gairebé tot, perquè va ser un gran paisatgista d'una banda, però també va fer molt bé el retrat, i bé, és una de les figures que jo penso que el Berguedà encara l'hem de reivindicar, tot i que es va fer fa 3 anys o 4 una exposició de la seva obra. Però bé, el cas és que l'avi doncs, va tenir una família nombrosa, que van ser 6 de 8 van sobreviure 6 germans, un únic mascle que va ser el meu pare, que és el que va heretar el món, diguem-ne, de l'impremta i la fotografia i de la llibreria. I llavors, doncs, clar, jo vaig néixer l'any 61 a Caluc, jo dic, és que tu qui ets? Clar, és que fins i tot a Berga, ara ja no tant les joves generacions, no? Però jo sempre he sigut el Jaume de Caluc. I vol dir que, esclar, això de néixer a Caluc és néixer una mica marcat, per bé i per mal. Per sort o per desgràcia, doncs és allò de l'estrella i l'estrellat, no? És a dir, neixes, tothom és fill d'on és, i llavors heretes el que heretes. I jo vaig néixer, doncs, esclar, en una llibreria i en una impremta i en un entorn en què, doncs, esclar, teníem la rebotiga, i jo entrava a la llibreria quan era petit, sentia l'olor de l'escudella, perquè a la rebotiga la mare feia l'escudella cada dia, i aquest va ser el meu món de la meva infantesa. Llavors, com un fet natural, jo em vaig posar a treballar i de seguida familiaritzar-me amb el món de l'impremta de casa, i després, quan vaig acabar, doncs, el COU, em va semblar que l'única cosa que en aquell moment podia fer era filologia, perquè potser em va semblar filologia, i també vaig estudiar paral·lelament als estudis de filologia catalana, vaig estudiar arts gràfiques i fotografia paral·lelament, no? Vol dir que vaig fer una mica el complet. Jo vaig fer filologia perquè volia, de fet, allò que dèiem de quan érem petits. Mm-hmm. Vaig acabar el COU pensant, home, a mi jo voldria escriure també, no? Mm-hmm. I em semblava que allà, en aquell moment, als anys, estem parlant, que jo vaig fer els anys 70, jo vaig entrar a la facultat amb 17 anys, vaig fer els 18 a la facultat, l'any 79, el primer curs de filologia va ser el curs 79-80, vol dir que jo vaig entrar, vaig fer els 18 anys a primer de carrera, i jo em semblava en aquell moment que allà em podien ensenyar a escriure, i bueno, vaig tenir professors molt bons, altres que no tant, alguns que em vaig tenir un gran record, o algú que em va arribar a dirigir la tesi de llicenciatura, fins i tot el Joaquim Moles, etc. No? Quan vaig acabar els estudis, per una cosa també gairebé natural, esclar, vaig tornar a Caluc, i em vaig posar a treballar amb el meu pare, jo em vaig posar a fer d'impressor, i en aquells moments ja suposo per necessitat d'obrir una finestra, trobar una mica el meu món, justificar una mica el que jo era o volia fer, doncs va ser quan l'any 86 farem 35 anys aviat, farem 35 anys.
Sí que és quan érem petits, eh?
Llavors, o sigui, quan vaig començar l'aventura de l'editorial, acabava de sortir de la facultat, i quan vaig començar tenia 24 anys. Llavors, doncs, bueno, vaig començar més a més, esclar, amb el que en aquell moment, amb una revista de poesia, posant en marxa una col·lecció que encara continua, que és la Biblioteca Escriptors del Berguedà, etc. No? I va arribar un moment en què, és clar, allò que passa, les coses evolucionen, l'editorial va créixer una mica, i vaig tenir la possibilitat de poder fer un acord de col·laboració amb una editorial mitjana, independent, en aquell moment independent, que era Columna. Llavors, l'any 94 jo vaig fer un contracte de coedició amb Art, perquè em trobava que, és clar, aquests primers anys, tot i que jo em feia els llibres, o sigui, ens imprimíem els llibres a casa, és clar, va arribar un moment que efectes de distribució i de creixement, doncs, és clar, em trobava a vegades amb problemes i em trobava limitat, no? i en aquell moment comença un període nou, que és el d'establir aquest, diguem-ne, aquesta col·laboració o aquest conveni de coedició amb Columna, que va durar el que va durar, perquè és clar, jo sempre explico una cosa: en el món de l'edició a Catalunya hi ha un abans i un després, i aquest abans i el després és l'any, des del meu punt de vista, evidentment, és l'any 99, i jo ho vaig viure molt de prop i molt, molt a primera línia, en el sentit que jo portava des de l'any 94 coeditant, treballant com a editor independent amb Columna, en Columna Edicions, i l'any 99, al setembre de l'any 99, quan la gent, els treballadors de la casa i els editors que hi col·laboraven vam arribar a l'editorial, se'ns va dir: senyors, Planeta ens ha comprat, i per tant, doncs, vosaltres mateixos, no? Els que continuïn treballant per nosaltres, doncs, seran treballadors de Planeta, i els que, doncs, no continuïn, doncs fins aquí hem arribat, no? I aquí realment hi ha un abans i un després. És a dir, la meva primera etapa és en solitari fins l'any 94, del 86 al 94, després hi ha una etapa que va del 94 al 99, i el 99 em torno a convertir en un editor 100% una altra vegada independent, que em va tornar a costar Déu i ajut de tornar-me a reivindicar, perquè és clar, estava, ja formava part d'un engranatge, diguem-ne, no? Ja vam editar en aquells anys una cinquantena de títols, vaig obrir col·leccions noves, algunes que encara els mantinc. I aleshores l'any 94, bé, per qüestions també podríem dir personals, va sortir la possibilitat d'agafar un... Jo a vegades em dic d'anar a fer la mili, perquè no vaig fer la mili, vaig ser excedent de cupo, i llavors dic, vaig fer la mili a partir de l'any 99 i vaig marxar amb la meva companya, ens vam anar una temporada a París, que això em va anar molt bé, perquè llavors vaig carregar piles, jo em vaig sortir una mica tocat d'aquesta experiència, d'aquesta guerra de les galàxies, d'aquesta guerra de les galàxies, d'això del Planeta i companyia, sí. Va ser un canvi, bueno, és que això és el que després ha produït, sí, 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 perquè en aquell moment, tot i que va passar això, era absolutament impensable, i ho va ser durant molts anys, que acabaríem veient el que va passar, no? És a dir, que Enciclopèdia Catalana... Bueno, sí, el que va passar... Sí, 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 sí. Sí, sí, no? És a dir, jo mentre...
Les coses que han passat en el món editorial.
N'han passat moltes i de molt gruixudes, des del meu punt de vista, evidentment, n'han passat de molt grosses. Perquè, a veure, el que no ens podíem imaginar... Als anys 90 no ens podíem imaginar en absolut que editorials, diguem-ne, mitjanes, independents, amb un cert múscul, amb autors, amb autors, diguem-ne, pensa que en aquells moments, a veure, a banda de Columna hi havia un gruix d'editorials independents que déu-n'hi-do la musculatura que tenien, diguem-ne, pel que fa al llibre exclusivament en català, no? Però és clar que va passar també que en el moment en què Columna havia publicat uns quants títols d'autors que van anar agafant un cert renom, que tots els podem tenir al cap, com Ferran Torrent, que a més doncs venia de Quaderns Crema, la Isabel Clara Simó, Maria Pau Gené, el fenomen Ballarín, que aquest és un fenomen que jo conec especialment per diversos motius i pel tracte directe que havia pogut tenir amb ell. És a dir, en aquells moments no ens podíem imaginar que això acabaria passant, i va passar, no? I després tampoc ens podíem arribar a pensar que Enciclopèdia Catalana arribaria a un acord també amb Planeta per diguem-ne, d'alguna manera refundar el grup 62, i per tant tampoc podíem imaginar-nos que, tot i que la caixa... Clar, 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 totalment, totalment, no? Bé, llavors el cas és que jo, davant d'aquest panorama, diguem-ne, em vaig mantenir al marge, i alguns companys, com alguns que encara estan treballant al grup 62 de l'època aquella de Columna dels anys 90, alguns companys doncs continuen, però jo em vaig mantenir al marge, vaig estar una temporada fora. Això em va permetre una cosa molt important, que va ser poder traduir i poder escriure coses que jo tenia d'alguna manera pendents, que portava incorporades de feia molts anys, no? I a la meva estada a París em va permetre traduir algunes novel·les del francès, sobretot gràcies a, en fi, a alguns contractes que vaig poder signar, sobretot amb l'editorial Proa en aquell moment, i que encara era d'Enciclopèdia Catalana, per tant no formava part en absolut, encara no era la Galàxia 62, I després vaig poder escriure una novel·la que va aparèixer l'any 2002, que és Els ulls de la geganta vella, que reconstrueix, diguéssim, dues històries d'arrel autobiogràfica, podríem dir, que el fet d'haver, jo a vegades penso, bueno, almenys l'experiència és el que d'alguna manera em va demostrar, no? El fet de, en aquells moments, poder posar una certa perspectiva, vaig poder objectivar una etapa de la meva vida dolorosa, de fets de la meva adolescència i joventut, que em va permetre, doncs, bueno, d'alguna manera fer una certa catarsi i escriure un llibre que d'alguna manera, doncs, va ser molt fruit de la necessitat, que de fet és el que penso que la literatura en el fons ha d'obeir això, no? Hem d'escriure perquè realment no només per un caprici absolutament ni per un desig, sinó com, bueno, com hi han dit grans autors i grans poetes com el Vinyol i el Manent, etcètera, que escrivim, si hem de dir alguna cosa l'hem de dir perquè en tenim una absoluta necessitat i perquè gairebé ens hi va la vida, si no, no cal que ens hi posem,
si no, no cal
posar-s'hi. És a dir que...
D'aquí també una mica l'elenc d'autors que vas triant. Qui tria a l'editorial? Realment tria només l'editor o els autors que et venen?
Sí, a veure,
aviam,
en editorials petites i independents com pot ser l'Albi, que encara que porti gairebé 35 anys, doncs, i ser potser, doncs, esclar, una mica més coneguda aquests últims anys que no pas, doncs, un temps enrere, sí que hi ha autors que et venen a buscar i et diuen, mira, i ara recentment m'ha passat, no? Amb casos de rebre originals d'autores o autors que diuen, ostres, he fet això, m'agradaria, és a dir, busquen una complicitat perquè realment, si jo entenc la meva feina d'alguna manera, és en el sentit que si no s'estableix una complicitat necessària entre autor, escriptor i editor, no rutlla. Llavors, hi ha d'haver, evidentment, una interrelació necessària, però més que una interrelació, doncs s'ha de veure quina complicitat som capaços d'establir, no? Això arriba o no arriba, perquè, evidentment, depèn del llibre, depèn del caràcter de cadascú i depèn de molts factors, diguéssim, no? Però jo he pogut fer, sortosament, una feina al cap dels anys molt interessant en aquest sentit, perquè sobretot em considero un editor, podríem dir, literari, de vocació literària, cosa que a les editorials ja no existeix aquesta figura, no? Les editorials mitjanes o grans, o en els grans grups ja no cal dir-ho, doncs, esclar, hi ha el cap de màrqueting, hi ha el no sé qui, el no sé quantos, hi ha un editor que ja no és l'editor literari. No, ja no és la figura dels editors d'abans, com...
Ja no és aquell com... editor que acompanya...
No, exactament, no? Llavors, quan penses en els editors, penses en una època que te'n vas gairebé als anys 60, 70, penses en un Vergés, penses en un Joan Teixidor, penses en gent que, bueno, que tenien vocació i que eren editors literaris, no? O el Joan Sales, per exemple, és a dir, que la relació de...
No, no en tenim.
Sí.
Aquests
encara, alguns hi ha algun. Sí, no, evidentment, jo penso que Catalunya té bons editors.
Però amb aquestes editorials petites o mitjanes que us heu pogut mantenir.
Sí, sí, no, que no deixa de ser com un miracle, això, eh?
Sí, això és una guerra dura.
Sí, molt.
Per què l'Albi?
Bueno, l'Albi és el títol d'un conte del Ramon Vinyes. El Ramon Vinyes va escriure en l'etapa americana, l'última etapa de la seva vida, quan va tornar de l'exili després d'un any a França, o sigui, ell marxa el gener del 39, o sigui, havia vingut de Colòmbia, molt ràpidament, la seva vida és un va i ve entre Catalunya i Amèrica, no? Llavors ell s'exilia molt jove, el Ramon Vinyes, fill de Berga, que diem, gràcies al García Márquez, doncs podem dir que és el Berguedà, si més no, el més universal que tenim. I llavors, doncs, ell marxa l'any 1913 a Colòmbia i tota la seva vida és un anar i venir. Llavors, quan torna per la República, torna l'any 31 per quedar-se a Catalunya en el moment de la República, i l'any 39 ha de marxar, no? Llavors, després d'un any a França, un any important, molt important, perquè els seus dietaris són impressionants, torna l'any 40 a Barranquilla, no? I llavors està 10 anys, del 40 al 50, a Barranquilla, que és quan coneix el García Márquez i els escriptors que després van formar part del que s'ha anomenat el Grupo de Barranquilla. I, en certa manera, es pot dir, ara, és clar, això s'hauria segurament de matisar i parlar tranquil·lament, però vaja, pels qui l'hem estudiat ho podem dir, doncs hi ha un precursor al realisme màgic, és el Ramon Vinyes, i l'Albí és un d'aquests contes que ell va escriure, precursors del realisme màgic en certa manera, que a més permeten fer una lectura en clau, diguem-ne, una mica autobiogràfica i sobretot en una clau molt berguedana, perquè ens dona unes claus interpretatives del que és el seu, podríem dir, terreny nadiu i com el dissecciona i com el critica i tot plegat. No? I llavors a mi em va semblar que l'Albí era tota una declaració d'intencions. Primer perquè venia del Ramon Vinyes, d'un autor que jo a més vaig estudiar a la facultat i vaig fer una tesi de llicenciatura sobre la seva primera etapa catalana, i després perquè vaig tenir la sort també de continuar editant obres d'ell i participar en el centenari del seu naixement d'una manera molt directa. Vaig conèixer Jacques Gilard, que era el catedràtic de literatura hispanoamericana que havia estudiat Vinyes a partir de García Márquez, va descobrir Vinyes, i em va dir, Gilard em va dir, diu, quin compromís haver batejat una editorial amb el nom de l'Albí, i una editorial de Berga, no? Dic, potser sí, esclar, jo era molt jove, però jo en aquells moments em va espantar una mica i tot, però vaig pensar, potser realment és més gros del... Potser realment fins i tot és com més important o més gros del que jo em podia imaginar, no? Però en qualsevol cas el nom de l'Albí és un reconeixement a Ramon Vinyes també, no?
Explicat això, s'expliquen molt moltes de les coses que has editat, que no són només novel·les o només poesia, sinó llibres que realment ens aporten el coneixement de la terra propera, no? De la gent d'aquí, sí, 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 dels edificis d'aquí, sí, 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 de les organitzacions, de les festes, tot aquest recuperar i no deixar perdre, important. Estem a la recta final, perquè així parlant, el temps passa volant. Explica'ns quins són els teus llibres, els llibres que t'han fet créixer, que t'han fet arribar a ser editor, així en poc. Quins diries que són? Aquells que et van obrir el món a l'objecte aquest preciós que tenim a la tauleta de nit?
Hi ha unes quantes figures, diguéssim, que per mi han sigut molt importants. Una és la figura del Climent Forner, perquè per mi ha estat un poeta que ha tingut la pega de que, com que a més és capellà, doncs com que és capellà, llavors no se'l llegeix com a poeta, no? Però penso que com a poeta a mi em va influir molt, sobretot a la meva joventut, i gràcies a ell, esclar, vaig descobrir Guillem de Berguedà, a través de Martí de Riquer, però sobretot gràcies a ell, perquè el qui va reduir. Llavors el meu primer llibre és Guillem de Berguedà, i si hi ha un llibre que a mi m'ha marcat és el Guillem de Berguedà, perquè abans d'editar-lo, ja anys abans l'havíem treballat, no? Aviam, com a lector n'hi tendiria molts, no? De novel·la o de...
Però aquest,
sí, clar, jo per exemple hi ha uns quants personatges, diguéssim, que em vaig estimar molt i que a mi em van marcar molt. Per exemple, el germà de Ramon Vinyes a mi em va marcar molt, Josep Vinyes, que vaig conèixer encara i vaig tractar durant uns quants anys. Després hi havia un poeta molt estimat meu a Berga, que era el Climent Peix, que també doncs, li vaig arribar a editar part de la seva obra, bueno, i fins i tot la seva poesia completa. I clar, una mica aquest llegat és el que a mi em va fer créixer una mica com a editor, no? Vull dir, llavors hi ha, per exemple, figures que vaig conèixer també de molt jove i que he continuat editant, i ara li estic fent l'edició de la seva narrativa completa, que és, per exemple, un escriptor fill de Manresa, que és Josep Tomàs Cabot, que és un novel·lista que, bé, que jo crec que hauria de ser molt més reconegut, i que en part perquè ja és molt gran i en part perquè, doncs, en fi, circumstàncies, diguem-ne, de l'època, doncs poder no va ser una figura, diguem-ne, que tingués el reconeixement que mereixia, no? Però són personatges amb els quals jo he tractat molt de prop i que més enllà de la relació editor i autor, doncs hi ha hagut una amistat que m'ha fet créixer també com a editor i com a persona.
Doncs ho haurem de tancar aquí. Moltes gràcies, Jaume, pel teu temps. Ara potser continuarem, però el micro tancat. Gràcies per haver vingut i haver acceptat aquesta petita xerrada.